Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música. Assistim una altra vegada amb els nostres amics de l'Original Dixieland Jazz Band. L'anterior programa es varen quedar en les gravacions que havien fet a Anglaterra durant la seva gira europea dels anys 18 al 20 i anem a continuar amb aquestes gravacions. La que acabo d'escoltar abans es deia Dangerous Blues. Thank you. I ara hem comentat el darrer dia que si bé la música dels Original Dixieland Jazz Band no tenia una enorme qualitat respecte a la que s'estava fent per altra gent, sobretot músics negres, sí que té el mèrit, com varen dir, de que varen aconseguir que fora el primer grup que feia música de jazz i definida com a tal, que va aconseguir una distribució en tots els Estats Units dels seus discos, lo que va obrir el camí a altres orquestres com les que ja estaven en aquell moment treballant de negres, tant la de King Oliver com la Fletcher Henderson, com les més destacades, com ja varen dir, com altres de blancs, com per exemple la de Bix Beiderbecke o la de Paul Whiteman. El temps no passava debades.
Thank you.
La primera peça que hem escoltat es diu Palestina, nom que en aquell moment no tenia les ressonàncies dramàtiques que té ara, era tan sols un lloc com exòtic, amb unes certes tocs àrabs en la música. I la segona es diu Brother Ross Dolly, I Love You. Com hem comentat, el temps no passava debades i al llarg del temps que ells havien passat en Europa, pues, la situació havia canviat d'una forma molt ràpida i la seva música sonava un poc com passada de moda, com un poc ja una antigualleta. Recordem que entre el 20 i el 25 la majoria dels grans gegants del jazz negre, Louis Armstrong, Duke Ellington, Billy Holiday, moltíssima gent ja havia gravat, estava començant ja a gravar, i per lo tant la potència de la seva música superava en molt aquesta mena de xoc colorista que era aquesta darrera reminiscència de la música de Nova Orleans que representaven els Dixieland Jazz Band. Les dues peces que acabo d'escoltar, que són les darreres gravades en 1920, es diuen Home Again Blues, Lindy, i la segona, Sweet Mama Strut Miss Lizzy. El 1920, quan varen tornar de la seva gira europea, Nick LaRocca va anar-se'n de la banda, es va substituir per un jove trompetista, Henry Levin, que després pues, va tindre un programa molt conegut en la NBC de música, que seria The Charmed Music Society of Lower Basin Street, amb una certa referència, com veieu, al Basin Street, a la mítica cançó del inici de tota l'època del jazz. I varen també afegir en alguns casos alguns arranjaments on s'incloïa el saxo, un instrument que en aquell moment estava començant a imposar-se com una de les sonoritats que després anava a imposar-se com una de les reines dintre de la música del jazz. Però la història i la trajectòria de l'original Dixieland Jazz Band estava ja finiquitada. El temps, com hem comentat abans, havia corregut molt ràpid, les modes havien evolucionat molt ràpidament i la gent, front a eixa, diguem-ne, modesta imitació del que feien els negres, que la música dels blancs de l'original Dixieland Jazz Band, va descobrir que els seus antecessors o els seus inspiradors negres feien una molt millor música i varen dissoldre's definitivament cap a l'any 24.
Thank you.
Suposo que tots haureu reconegut el clarinet Marc Valell i el Tiger Rack, dos clàssics entre els clàssics, entre la música, sobretot de Dixie, però també de qualsevol tipus de jazz, perquè han sigut peces interpretades per molts músics de jazz en molts estils diferents. Les interpretacions s'haureu pogut adonar que no sonen exactament com sonaven les que vos vaig posar a l'anterior programa. Són interpretacions molt posteriors. Són interpretacions gravades l'any 1935 arran de la convocatòria que va fer una cadena de ràdio per a reunir novament a els cinc membres originals de l'Original Dixieland Jazz Band, inclòs el Nick LaRocca, i varen fer pues, una sèrie de programes, i la RCA Victor va gravar unes sessions amb ells, amb els seus èxits més clàssics. La veritat és que, llevat d'algun d'ells, realment la vida dels membres de la banda pues, no havia estat, en alguns casos, relacionada amb la música. De fet, el trombonista Eddie Edwards va ser descobert per uns periodistes en un quiosc de premsa, i arran precisament d'aquest descobriment l'any 30 i algo, en plena depressió, aquesta popularitat renovada li va dur a fundar una orquestra en un nightclub en la que ell era el líder, però alguns d'ells realment pràcticament s'ho havien deixat. Thank you. Skeleton Jungle i Blue in the Blues són els títols que acabo d'escoltar en aquesta nova versió de la renovada o retrobada, millor dit, Original Dixieland Jazz Band de l'any 36. En aquelles sessions va destacar fonamentalment el clarinetista Larry Shield, al que el mateix Benny Goodman li va reconèixer una enorme influència en els seus primers temps, i va mostrar que era el que estava segurament en millor forma de tots els antics membres d'aquella mítica i ja històrica banda. Històrica tenint en compte que feia escassament 11 o 12 anys que s'havia dissolt, però que la evolució de la música havia sigut tan enorme que el seu estil havia quedat absolutament ja com una referència nostàlgica. Thank you. Satanic Blues i Toddling Blues són les dues peces que acabem d'escoltar en aquestes gravacions de l'any 36. Per aquells que estem acostumats a escoltar música de jazz i que, per tant, estem al corrent de tot el que ha passat des de l'any 20 fins ara en aquesta música, la música dels Original Dixieland resulta potser com un poc gastada, com un poc ja sabuda, però cal dir que quan ells la varen traure per primera vegada al mercat, i cal recordar que varen ser els primers que varen vendre a tots els Estats Units i no sols a determinats estats una música amb una etiqueta que es deia jazz, realment estaven obrint uns camins que altres, molts més dels que es podria imaginar segurament en aquell moment, varen transitar immediatament després. La seva música, com hem dit, pot resultar un poc primària, per exemple, la bateria està tocada d'una forma molt, molt seca, molt poc creativa, diguem, mancaven d'un baix o d'alguna cosa que fera de baix continu, aquest paper el feia el piano, però realment, si ens sona com a música un poc gastada, és perquè varen aconseguir difondre aquest tipus de fer música i molta gent després, encara que el superada posteriorment, varen inicialment recórrer aquest camí per a després enfilar-se segons la seva creativitat els deia que podien arribar. No són realment uns bass músics, ni molt menys, i n'hi han dos d'autènticament estimables, com són evidentment Larry Shields i Nick LaRocca, però el seu gran paper en la història del jazz ve donat precisament per eixa capacitat de pioners dins de la música de jazz respecte a la seva difusió tant als Estats Units com, dit, com a Europa, perquè varen ser la primera orquestra o banda de jazz que va estar a aquesta part de l'Atlàntic.
Thank you.
Austin Walk és la primera de les peces que heu escoltat, per cert, en un parell d'esplèndids solos de Larry Shields, i Original Dixieland One Step és la segona de les peces. Se m'ha passat comentar durant aquests dos programes un fet que també és significatiu respecte a la forma de treballar, i és el fet de que tant les composicions com els arranjaments de la majoria de les peces que tocaven eren col·lectius, de manera que si se mira en els papers de l'autoria habitualment figuren tots els components o la majoria dels components de la banda com a compositors i com a arranjadors. És una forma de treballar que evidentment ve encara dels primitius grups de Dixieland que anaven pels vaixells, i això també el diferencia per la forma de treballar de, per exemple, el que feia el mateix Fletcher Henderson, que escrivia uns arranjaments molt ben escrits amb els seus col·laboradors dins l'orquestra, i ja no diguem gent posterior com el mateix Paul Whiteman o Duke Ellington. Era una forma de treballar que per la seva elementalitat com a tècnica va ser ràpidament superada, com hem comentat moltes vegades, però això també, per altra part, li donava una espontaneïtat que pot ser les grans bandes posteriors no en tenien, sobretot les grans bandes blanques de música de swing, que es va dir que es dedicaven a fer ballar a la gent en les sales de festes. Amb Fitchet i Fit, peus nerviosos, anem a acabar aquest programa dedicat als pioners, la Original Dixieland Jazz Band. Vos recorde que si teniu algun comentari que fer, alguna cosa que dir, algun suggeriment o el que vos parega més adient, a la web teniu una pàgina on podeu escoltar de nou tots els programes que ja s'han emès. La pàgina es diu www.caminsdelamusica.net i n'hi ha una adreça que és camins@caminsdelamusica.net, on podeu escriure i dir-me el que vos sembla adient. Tinc algun disc per ací que els primers que m'envien algun correu li el podria enviar si me posen l'adreça. Espero que no sigueu massa, perquè no són massa els discos que tinc per a donar-vos. És una forma d'estimular un poc que participeu en la millora, si és que penseu que té alguna cosa a millorar o és que no hi ha forma de salvar-lo d'aquest programa. I així vos deixo ja per avui. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics de Ràdio Clara al 104.4 FM de València, i fins al pròxim. Adeu.